benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio sobre la nostra experiència a la localitat d'Esterri d'Àneu. Som l'Aitana, la Nora, la Marta i l'Àxel. En aquest programa, primerament, parlarem sobre el Parc Nacional d'Aigüestortes, l'Estany de Sant Maurici. Seguidament, dedicarem una secció a fer una explicació sobre el riu de Son, la diversitat natural i el seu estat. A continuació, parlarem sobre la Casa Masia, tractant així les vivències d'una persona autòctona de la localitat anys endarrere. Finalment, farem un enfocament de la dura feina de les dones per tenir-les en compte i valorar la seva importància a la societat.
Per començar, jo, l'Aitana, faré una introducció al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. El parc se situa al Pirineu Axial, a la província de Lleida, entre les comarques d'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Aquest parc és l'únic parc nacional de Catalunya i és una de les zones més destacables de la serralada pirinenca. L'origen del parc se situa al Pla Macià de 1932, tot i que en aquest moment el projecte no es va fer realitat. No va ser fins al 21 d'octubre de 1955 que es va signar un decret oficial per crear el Parc Nacional. Més tard, el 1988, el Parlament Català va reclassificar i redefinir el model de gestió. Així, dos anys més tard, hi va haver un ajust de la zona perifèrica i el 1996 el parc es va ampliar a 40.852 hectàrees, que són les dimensions actuals del parc. Respecte al paisatge d'aquest espai, podríem dir que és el combinat de la geologia i el gel. Segons Miteco, els materials bàsics són granits i pissarres. Aquest terreny està format per valls en forma d'U, circs, glacials, valls penjades, cuetes excavades i grans acumulacions de blocs i tarteres. Pel que fa a la biodiversitat del parc, és molt alta per a ser un espai de muntanya. A continuació, entrevistarem a la biòloga Maite Torres perquè ens expliqui la biodiversitat del parc. Bon dia, Maite. Et podria fer algunes preguntes sobre la biodiversitat del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici?
Bon dia, Aitana. És clar que sí.
D'acord, moltes gràcies. Comencem. Quins són els tàxons de flora i fauna al parc?
Trobem 1.803 tàxons de flora, 209 espècies de vertebrats i 36 hàbitats d'interès comú.
Perfecte. Ara ens podries explicar les grans categories en què es divideix la flora del parc?
Esclar, es divideixen en grans categories, prats i herbassars, que ocupen el 27,15% del territori, els boscos densos el 21,23%, les tartres el 13,11%, els matollars el 7,35% i les masses d'aigua el 2,27%. Per tot això, s'han proposat conservar aquest patrimoni mantenint les tradicions i les visites públiques.
D'acord, Maite, moltes gràcies pel teu temps.
Gràcies a tu, Aitana. Fins aviat.
Així, per tal de conservar el parc, com ens ha explicat la Maite, la visita pública està regulada molt clarament. A la pàgina oficial podem trobar les normes de visita, com que la circulació de vehicles i bicicletes a l'interior és restringida, no s'hi permet la pesca, la caça ni la captura d'animals, està prohibit encendre foc, acampar lliurement, sortir dels camins senyalitzats, fer sorolls que puguin espantar o alterar els animals o banyar-se als estanys o rius.
Soc l'Àxel i ara us parlaré sobre l'experiència al riu. Primer de tot, vam anar al riu de Son, que pertany a la conca hidrogràfica de l'Ebre. Ens vam dedicar a comprovar l'estat de l'aigua, l'activitat biològica del riu i també vam mirar les dades tant químiques com físiques de l'aigua. Ens vam posar unes botes llargues de pesca i ens vam ficar al riu per a mesurar l'amplada amb un metre de fusta i metall. La velocitat la vam mesurar amb una pilota de plàstic que flotava, un cronòmetre i una cinta mètrica, deixant baixar la pilota i cronometrant el temps per mesurar quant trigava a baixar al final de la cinta mètrica. Per mesurar la fondària del riu, vam haver de fer una mitjana a tots els llocs mesurats, ja que, òbviament, el riu té diferents fondàries perquè no és uniforme. La dada més curiosa va ser el cabal, que és, bàsicament, la quantitat d'aigua que passa per un punt exacte en un segon. Normalment, es mesura en metres cúbics per segon. Després, es fa un factor de conversió per passar-ho a litres per segon, per tant, de fer-ho més comprensible per a la gent. El cabal d'aquest riu és de 409 litres per segon, aproximadament. És a dir, podríem omplir 409 ampolles d'un litre en un segon. A la part més química d'aquesta experiència, vam veure la transparència de l'aigua amb sequi. Era molt transparent, quasi com l'aigua envasada. Seguidament, vam pujar a una part més accessible i vam poder mesurar la temperatura de l'aigua, que era de 9,6 graus Celsius. No obstant això, la temperatura ideal hauria de ser inferior a 20 graus Celsius, per la qual cosa era adequada. A més, també vam mesurar el pH de l'aigua i ens va donar que era 7, és a dir, neutre. Per al nostre consum hauria d'estar entre 6,5 i 9,5. Els nitrats i els nitrits eren de 0, la qual cosa vol dir que les aigües són molt netes.
A continuació, jo, la Nora, parlaré sobre com vivia la família Garcia a la casa. Seguidament, els apartats del seu habitatge i la dura feina de les dones pageses. Per començar, la família Garcia eren persones que tenien calés i formaven part de la classe mitjana alta. Tenien una casa dividida en tres pisos. La part de sota l'utilitzaven com a rebost, on guardaven els animals caçats durant l'època d'estiu i hivern. Així mateix, utilitzaven una capsa com a nevera per conservar els aliments i que no es facin malbé. A més, feien servir la pell d'una serp per posar-la a la porta de la casa que servia per protegir-la i el seu greix per crear cremes per a la cara. A la part de dalt, a part de les habitacions dels nens, la de matrimoni i el menjador, que només utilitzaven per ocasions especials, com per exemple Nadal, Pasqua, es trobava la cuina, que era la part on passaven més de temps. Allà conversaven i s'escalfaven durant l'hivern. Tot i tenir diners, tenien molt poca higiene, ja que només es dutxaven un cop a la setmana o fins i tot al mes. La seva casa estava decorada per estels, que simbolitzaven bona sort i espantaven els espèrits i almes dolentes que estaven per la masia. En aquella època, les dones es consideraven inferiors als homes, la qual cosa provocava que no tinguessin drets i fessin les tasques més complicades i dures. Per exemple, portaven el riu llençols per rentar molt de pes, que dificultaven la comoditat i exigien esforç físic. Així mateix, des de ben petites, portaven aigua del riu amb dos cups i un pal cada vegada que necessitaven per beure o dutxar-se. Això feia que moltes tinguessin problemes d'esquena i espatlles des de ben joves. Segons unes entrevistes que va fer la guia del museu Marta López amb pageses del poble, va confirmar que es casaven obligades per consells de les seves mares i cap d'elles es va enamorar profundament del seu marit. Cal recalcar que actualment la societat ha avançat i, per tant, les dones han anat aconseguint drets per obtenir un món igualitari. Així mateix, avui en dia hi ha invents com la nevera, la calefacció, que permeten fer tasques més fàcilment sense cap dificultat. En conclusió, la Casa Garcia és una clara demostració de com han avançat els habitatges al llarg dels anys i com s'han anat adaptant als canvis.
En conclusió, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici formen l'únic parc nacional de Catalunya amb una gran biodiversitat natural que cal conservar. El riu de Son és on es conserva força bé. Segons els experiments que hem realitzat, podem afirmar que està en bon estat. Així mateix, cal recalcar l'evolució de la dona en la societat i com ha aconseguit drets al llarg dels anys. I fins aquí ha arribat el nostre programa de ràdio sobre la nostra experiència i vivència i teòrica a l'Estany de Neu. Moltes gràcies per escoltar-nos i per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat, que us hagueu après nous coneixements i curiositats sobre l'Estany i us animem a visitar el poble i gaudir de la fauna, museus i el parc nacional que l'envolten. Moltes gràcies. No.